Avui a l'entrevista biogràfica us volem parlar de Ricardo Gasani Nolla. Nascut el 1944, fill, net i ell mateix de professió mestre d'aixa. De fet, ha estat l'últim calafat o l'últim mestre d'aixa que hem tingut en acció i en activitat a l'Ametlla de Mar, i des de que es va jubilar el 2009, doncs diguéssim que aquest negoci a l'Ametlla de Mar o aquesta activitat professional a l'Ametlla de Mar va veure el seu punt i final. Ricardo Gasani Nolla, què tal? Bon dia.
Bon dia, noi.
Escolta una cosa, això de mestre d'aixa és un ofici, és una feina que cada vegada en queden menys, no?
I sí, una perquè el plàstic, diguem-ho així, ha superat a la fusta i el no tindre tant de manteniment com la fusta i tot això, pues, ha anat de baixa.
Clar, perquè el plàstic, després ne parlarem, va canviar radicalment, diguéssim, va ser un canvi dins de la professió important que va obligar a fer les coses d'una altra manera, no?
I tant, sí, sí.
I això va ser, diguéssim, que el principi del final, doncs.
Ja, yeah. Sí.
Va ser el principi del final, diguem-ho així. Anem a remuntar-nos als inicis, Ricardo, perquè tu naixes en una família en la que tu niaio havia sigut mestre d'aixa.
I treballaven a l'Estany.
I treballaven al port de l'Estany.
Sí.
Clar, que abans era el port on, bueno, abans de construir-se el port de la Cala, el port de l'Ametlla de Mar, el port pesque que hi ha al nucli urbà, les barques, diguéssim, que fondejaven i que es protegien al port natural de l'Estany.
Pues sí, ells treballaven allà baix. O sigui, mon pare va començar a treballar allà baix, hasta que van comprar el terrenet aquí, es van fer el talleret aquí, tal com va avançant el temps i les barques ja es va fer el moll i les barques ja venien aquí, m'entens?
És a dir, que va, primer, com que les barques estaven allà, treballaven al port de l'Estany, uh-huh. I posteriorment, quan ja es va fer el port pesquer aquí dins el poble, quan van començar a vindre les barques cap aquí, va ser quan també es va traslladar l'activitat, no, el negoci familiar al poble.
Sí, 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 sí.
Però ho dia pel fet de que l'olor de fusta, és a dir, tu t'hi vas criar entre ton iaio i ton pare enmig d'un taller on se construïen barques, no?
Pues sí, jo me vaig fer gran, diguem-li, aquí al poble, no a l'Estany. Vaja, a l'Estany anàvem quan havíem de canviar una quilla o algo que no es podia treure, aquí no hi havia grues per a treure les barques ni res, i allà, com que era platja, la podies avarar o treure, i allí canviàvem, pues, si hi havia alguna taula, com, per un ambó, el que sigui, una quilla, un gaó, i allí ho podíem fer. Però pràcticament després ja tot se feia aquí al poble.
Clar, per tant, de ben minudet, tu, és a dir, t'hi movies pel lloc de feina de ton iaio i ton pare, Ricardo?
De mon iaio no. Només de mon iaio, ja quan lo vaig conèixer, ja era molt avançada d'edat. Però a mon pare, pues, pràcticament des de que van néixer, perquè quan sortia d'escola havia d'anar a ajudar-lo i a fer l'estopa i a arroplegar les eines, a esmolar-les, que així es comença. I després sàpiga el tipus de fusta perquè a les barques no és tot un tipus de fusta. Cada peça té un tipus de fusta que ha d'anar aplicada a la barca que feies, perquè la quilla era de Golondo, de Guinea, d'Alzina o de Roure, i l'altra era de fusta d'aquí del port, que eres la millor que hi ha per a tapar les barques perquè porta molta resina, i després lo de més, l'auve per les llates, i bueno, cada d'allò tenia la seva funció, cada fusta.
Per lo tant, això, és a dir, és un cuquet que et va entrar en l'ofici, Ricardo, és a dir, tu de jovenet, de crio, ja preveies que t'acabaries dedicant al mateix ofici que ton iaio i ton pare?
No ho crec, no, llavors no es pensa res quan ets jovenet. L'únic que hi entres és a base de crits i de necessitat de la casa.
I a poc a poc vas entrar així?
Obre tant, sí.
I quan te'n vas donar compte?
Bueno, ja estava dins, ja, llavors ja... ja no pot sortir pràcticament.
Clar, és un ofici, és una feina, Ricardo, que tenen moltes tecles a tocar, com tu comentaves ara, i l'aprenentatge és llarg, Ricardo?
No s'acaba mai. No s'acaba mai l'aprenentatge, perquè quan no és un tipus de fusta, ha de ser un altre tipus, ha de ser una altra feina... Ha de fer un... És molt difícil. És molt difícil de conjuntar el tot. I si no estàs dins, si no vius per allò, no farà res.
Clar, abans els oficis, a diferència d'ara, que s'estudien, que es fan graus, que es fan mòduls, abans els oficis s'aprenien a base d'aprenentatge al costat d'un professional i fins que un estava preparat o estava llest,
yeah.
Que era quan suposo que li dia l'amo o que li dia lo professional del lloc de treball. Yeah. Este és el teu cas, suposo.
Sí, claro, és que si no... si no prestes una mica d'atenció a les feines que veus fer, no que fas, que veus fer, no hi entres. En canvi, si veus en un que calafata, l'altre que reclava, l'altre que apeanya, l'altre que t'adreça la bocina de detrás, que talla el gaó de prova o de popa, o així no... Si això no te hi fixes, com ho fan o tot això, no t'entra tampoc, eh? I, claro, abans, quan jo, abans d'anar a la mili, jo, allí sempre hi havia feina. Sempre hi havia... Mon pare sempre tenia de 2 a 3 anys...
Per davant.
Per davant de feina. Bots de llum, embarcacions, de tot. Llanxes, bots, un bot és un bot i una llanxa és de popa tallada. I això és el que hi havia, i havies d'entrar a la força, si no, no servies.
Clar, perquè el vostre era un negoci, diguéssim, un negoci familiar, perquè allí, i a més de ton pare, després hi vau treballar els 3 germans.
Sí, bueno, a part d'això, quan fèiem les barques grosses, llogàvem gent. Per exemple, llogàvem el tio Valljolí, el tio Pancho, com se diu, ara no em surt, bueno, és igual, molta gent llogàvem per a... el tio Daniel, que ja hem parlat abans, i després a la Peixo, també, treballant nosaltres, i bueno, va treballar també va treballar també el Jaumet, que després se va posar una, un taller de fusteria, i a part d'això llogàvem gent de fora també.
Per quan teníeu punts de feina importants.
Importants, sí, quan fèiem una barca de 18 o 20 metres o coses així.
Clar, però me referia que els tres germans vau optar per l'ofici de la casa. No?
Bueno, a veure, amb l'Homijà, que era el Joan Lluís, aquell va començar a treballar com a vendre de la mili, perquè va fer la carrera de mestre. I pràcticament feia el que podia, però al entrar més tard a l'ofici ja li costava més.
Ja. I després està l'altre germà.
Sí, que... l'altre va haver un baixón de fenya durant tota la vida, i després se'n va anar a treballar a l'autopista.
Però durant una època va estar treballant els tres germans d'aquest ofici.
Sí, tant, ja, sí, sí.
És a dir, que en aquella casa era...
Sí, sí.
Fusta, barques, fusta, fusta, barques, sí, fusta, sí. Barques.
Pues sí.
Després de quan veniu, quan ve l'ofici, o quan venen les barques al poble,
ja.
A on ubiqueu lo taller?
El taller el tenia davant el bar del Xut, a la banda de baix.
Allí al carrer Pau Casals, no?
Pau Casals, això mateix, allí. I allí davant, antes de fer la... antes de fer la sala de la cooperativa...
De la societat,
de la societat,
sí.
Allí van fer dos o tres barques al solar d'aquell. Sí.
Perquè, clar, potser dins el taller no cabien.
No, ni molt menys. Ja. I el problema era baixar-les després. Era un... Ara això ja no té importància, perquè es fot dalt d'un remolc i ja. Però abans, Ricardet, en el Macho, de l'hostal, Joan de l'hostal, arrastrant les barques i posant pals, però allò era fora de sèrie.
I a més intentant que la barca no caigués, evidentment.
I tant.
I en una època en què es podien deixar les coses fora al carrer.
Tot el deixaves, perquè, claro, si ho havies de replegar cada dia tota la maquinària que es posava, maquinària, llavors va vindre la maquinària, els portàtils, llavors abans se feia tot a mà, barrinar, serrar, en l'aixa posat, fer tot, llavors se feia tot a mà, Ara ja agafes un portàtil i, bueno, en un fas un grapat de coses, i llavors no, llavors tot se feia a mà.
Dia el fet de quan se podien deixar les coses al carrer, perquè, clar, si em dius que la vau fer al solar on té ara ja la sala, això vol dir que s'havíeu de deixar la barca a la intempèrie, no?
Claro, sí, tot. Tot se deixava allí, les eines es tapaves en un sac, jau.
I allí ningú tocava res en aquella època?
Res, allí... No.
Quina... Te'n recordes de la primera barca en la que vas treballar, sí. Ricardo?
La primera barca que vaig treballar, diguem-li, després de l'escola, perquè ja, abans ja treballava, quan sortia de l'escola... i anava a ajudar i tot això, la Mundèlia, per a Mundèli la van fer, aquesta barca, i la van fer als solars d'allà davant de Camilio de la Raquel, allí la van fer. Per cert que vam tindre molta feina, perquè llavors se començava la carretera que baixa del moll, I claro, per quan estava mig acabada, bueno, acabada del tot, la vam baixar per allí, però allò estava fet un empastre i, bueno, mos va costar molt. Dos o tres dies mos va costar baixar-la.
Clar, això vol dir que si es quedava a mi tant camí, per allí no passava ningú més.
Me'n recordo que quan van posar el motor, vam centrar el motor perquè la bocina ja l'estava ficada i tot això, bé, si es filava prima, llavors vam baixar el motor, posem l'eje i tot això, i no va calguir tocar res dels calços. Va vindre exacte. Això te dirà lo fil prim que es medien les fenyes.
Clar, abans mos dies, no totes les parts de la barca són de la mateixa fusta.
No.
Clar, això els que no som de l'ofici, jo mateix no ho sabies de que no ho has dit, però clar, mos perdem moltes coses, perquè quin és el procés de construcció d'una barca des de que s'encomana fins que es bota la mar?
Mira, començaré per la quilla, que era de... Era de, com se diu, de roure o llavors va vindre les fustes africanes, després de roure o d'alzina, després les estemeneres eren d'oliver, però no oliver, tot l'oliver no era bo, i el salivenc el salivenc no era bo perquè és molt trencallós. Havia de ser l'altre. No recordo com se diu. I després, el pla, el tapàvem amb fusta de pi d'aquí dalt del port, que és molt... porta molt de grasa i molt de melis i es podia doblegar molt bé. Després ja va vindre les fustes que venien d'allà dalt d'Europa. Ja ho van canviar perquè no deixaven tallar més arbres aquí dalt, al port. Va vindre una fusta que es deia Flandes, que venia d'allí dalt, també, però hi anava prou bé perquè també portava molt de melis i es doblegava molt bé al foc. Tots es doblegaven al foc. I després, què més? Després venia les llates, que eren de daube o de xop, i què més? Les sobresoles eren de fusta forta, també, de roure, i bueno, i aquí estava tot.
Per antes començar una barca, Ricardo, pels planos o per antes comença? Una barca, és a dir, el primer que es fa d'una barca suposo que no és començar a tallar fusta. Abans s'ha de pensar i s'ha de posar...
Primer es feia una maqueta, no una miniatura, una maqueta. I d'allí sortia tot, sortien els... Sortien les estemeneres, sortia menys l'orla. L'orla se feia sempre a ojo de cobero. Però del que és de la coberta per avall, ja sabies com sortiria la barca. I allí es comença a fer això. Després feies un... D'allí sortien els planos, i els planos... Hi havia feies un entarimat en terra, ho dibuixaves i d'allí sortien les estemeneres. I anant clavant i anant fent, i ja està.
Me dius que una barca comença per la quilla, és a dir, el primer és la quilla.
Sí, sí. Després ve el galó de prova, el galó de popa, després venen els medissos, després les estemeneres, després la cinta, després l'ambó de baix i després anant baixant i després puges per amunt i queda al mig, queda una taula que allò fa d'ambó i ja està.
Me comentaves que quan va arribar el plàstic va significar un canvi molt radical al negoci.
Total, 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 perquè jo vaig fer molts de bots de plàstic, molts per la llum, bots de llum, molts. I clar, vaig haver de fer un aprenentatge del plàstic, pràcticament. Perquè el plàstic el pot fer tothom. Estan les meves netetes i els diuen aneu pintant i aneu, però el que val és el motllo, i el motllo l'havies de fer tu. I després sobre el motllo vas tirant plàstic i fibra de vidre i tot el que sigui corresponent i ja està.
Clar, canvia la manera de fer, canvia el, no sé si el tipus de barca, però allò hi ha un abans i un després, no? Per a l'ofici estem parlant.
Canvia tot, totalment, totalment tot.
Hi ha coses que no cal fer, no?
Ja, claro.
És més fàcil de fer una barca que abans.
Sí, sí, molt més i tant. Abans fer una barca costa, eh? És a dir que has de començar a saber els que són els escantillons, com van i tot l'assumpte este, si no en surtes.
I en l'arribada del plàstic o la fibra de vidre?
Això pues, ha desaparegut, sí, sí.
Perquè aquí ja no es necessitava potser tant un mestre d'aixa com abans, no?
No, aquí no es necessita res. Bueno, sí, es necessita per fer el motllo, però pràcticament al fer els ordenadors, en un ordenador, ho pots fer tu mateix, ara. Te dibuixo una barca així, te la dibuixes i d'allí surt tot.
I no fa falta ni mestre?
No fa falta res, només que no, res. Bueno, sàpiguer fer un motllo, diguem-ne, ja.
Com recordes aquells temps, Ricardo? Explica'm coses d'aquell temps del poble, com recordes la gent, quan venia, us encomanava una barca, les sensacions que donava o l'expectació que generava que un armador us volgués fer una barca nova, que vosaltres estàveu fent durant quant de temps, per exemple, una barca d'arràs de l'època podíeu estar fent?
Un any. Costava fer una barca d'arràs de 18 o 20 metres, un any. Treballàvem 1, 2, 3, 4, 6 o 7 homes, treballàvem. Bueno, perquè, claro, tot se feia a mà pràcticament encara, eh? Quan vaig començar a fer la primera barca grossa. No vaig començar, vaig començar a ajudar a fer la barca grossa. Bueno, i després ja no, després ja van vindre els portàtils, ja van vindre els taladros, ja van vindre... perquè allí, claro, era, tot se feia a base d'aixa, i llavors van vindre els cepillos elèctrics, i bueno, pràcticament tot se feia a maquineta.
Durant tot aquest temps que va ser el teu ofici, Ricardo, barques d'arràs, llum, bots...
Sí, sí, tot, sí, sí, llums, bots, barques de ras, barques de recreo, llaguts catalans, tot el que es presentava, inclús portàvem muletes del riu per a fer-les i això.
Alguna anècdota que recordis especialment, Ricardo?
Bueno, aquella que... Bueno, hi ha una que vam fer una barca pel riu i la vam avarar per allí, la vam posar allà al costat de les barques de ras que no anaven, amarrada allí, i com vam anar a dinar, i quan vaig vindre la vaig veure mig baix. I jo no em vaig recordar de tancar el grifo de fondo. I bueno, la feinada vaig tindre per a tirar-la amb una altra vegada.
El grifo de fondo, diguéssim que és un sistema que quan se deixa obert la barca deixa entrar l'aigua per per avall.
La pressió de l'aigua entra, però molt. Sí, sí. Jo me'n vaig recordar i mira...
La vau poder salvar per això.
Sí, i tant. Home. Molt bé.
Escolta, Ricardo, a partir de l'arribada del plàstic i de la fibra de vidre, la feina, l'ofici canvia, però tu segueixes fent barques.
Home, clar, no? Sí, sí. L'última que vaig fer va ser de fusta.
Però l'última que va ser, tu et jubiles l'any 2009 i l'última que fas és una barqueta de fusta, és que és una lleut, barqueta molt tradicional, no?
Un lleut català, sí, un lleut català. Va fer pel president de la Federació Catalana de Vela Llatina.
Un llagut català que està al port de la Cala?
Que està al port de la Cala, sí, sí.
I que era una rèplica d'una altra barca, no?
Sí, d'una barca que es deia Sura, que era l'amo, el president del Club Nàutic d'abans de Benet.
De Federico Benet.
Això mateix.
Federico Benet. I allí et jubiles ja.
Sí.
Però feia temps que no feies barques de fusta? Molta. Quan vas fer esta?
Sí, i tant. Sí, sí, bastant. Més aviat se feien reparacions que barques noves. Això llavors ja va vindre el plàstic, saps?
I quan arriba el plàstic se deixen de fer barques de fusta, us dediqueu a reparacions, a fer barques de plàstic,
sí, sí, sí.
Però abans de jubilar-te, això va ser casualitat o va ser un interès teu per dir me jubilo però em jubilaré com a mestre d'aixa fent una barca de fusta?
No, este xicot que va vindre a fer-me fer la barca de fusta ja mos coneixia. I va dir, tu t'atreveries a fer això? Dic, home, és el meu ofici. Diu, doncs, trau, fem-me... I vam quedar d'acord i mira, la vam fer. I aquí es va quedar. Però abans més aviat fèiem plàstic, reparacions, vam fer una reparació que era una barca i la van tallar pel mig i vam fer popa quadrada i era per l'home de la Pili, aquell de Josep Maria, que son sogre era Rana, després d'esta, de la reparació esta, vaig fer 4 o 5 bots de llum, però de plàstic. Per a Montelli, per a Pepito la Lula, per a Ranci, per a Tarragona també vaig fer uns quants. I després va vindre aquest home i vam parlar i ens vam aclarir. I sí, està allí. La van batejar aquí al pop, aquí al Club Nàutic, i van posar un cap de cabra davant, que ja es diu cap de cabra. I després, al baix, al cantó de baix dels palos, el trau que es feia al pare Mijal, se posava abans, i ho vam seguir fent, una moneda d'un duro, una pesseta o el que sigui, sí, sí.
Ho vau seguir fent fins a l'últim dia.
Ho vam fer seguir fent igual com se feia abans.
Esta va ser l'última barca. Quins records, no? Però la llàstima és potser que tots aquests negocis, aquestes professions, no continuen més enllà dels canvis produïts per l'evolució, el que comentaves, el plàstic, perquè no hi ha un relleu generacional, Ricardo? Perquè els fills, no, pel que siga, no continuen en aquesta feina?
No, és perquè pues, no... A veure si m'explico. El manteniment d'una barca de plàstic no és igual que un manteniment d'una barca de fusta. Has de treure, has de limpiar... Aquí, si limpies, si la treus una vegada a l'any, no passa res. Però la fusta se podrix, se mera, s'embroma, que diuen, no? I s'ha de treure. A la barca de plàstic només cal que traguis una vegada a l'any, la limpies bé, si hi ha alguna desperfecció la fas amb la plaça, en la massilla, i ja està. No hi ha un manteniment constant com és la fusta. I això pues, ha degradat molt fer barques de fusta, si no és un capritxós.
Però ton fill, per exemple, ja no va voler continuar, tot i que em consta que alguna coseta va fer, no?
Sí, ell me va ajudar, sí, però al final va dir, papa, per això no és per a mi, això no va... Ja, i va buscar una altra feina.
Ricardo, aprofitant que et tenim aquí, que aquesta és la setmana de la Diada de l'Arrossejat, tu vas fer una incursió en el món de la política local, no?
Sí, vaig estar 8 anys.
Vas estar 8 anys de regidor de Convergència i Unió?
Sí, bueno, primer vaig entrar com a independent, però després vaig veure com anava la cosa, tot això, i em vaig unir a Convergència. I bueno...
Estem parlant dels anys 80, potser?
Molts anys fa, no me'n recordo prou, però fa anys, sí, sí.
I t'ho dic perquè si no recordem malament, aquest any es compleixen 37 anys de, o 37 edicions de la Diada de l'Arrossejat, i si no recordem malament, insistixo, la primera Diada de l'Arrossejat es va organitzar sent tu regidor de turisme.
Sí, bueno, me va vindre al cap això, sapiguent que era un plat mariner i agradava a tothom, i veiem si podem fer una diada així. I sí, perquè quan vaig agafar el d'allò de turisme, resulta que dic, bueno, quin pressupost hi ha? I allí em van dir, diu, el pressupost és el que es ven de les postals. Recordes que abans a l'Ajuntament se venien postals? Doncs pues això és el que hi havia. I quan vaig sortir, a 8 anys, vaig deixar 6 milions de pessetes de fer aquestes coses, com ara que dius tu, l'Arrossejat, i després hi havia Massana, que va fer els fideus arrossejats, també, i bueno, fent cosetes així, el pressupost va pujar molt.
En tot cas, aquella Diada de l'Arrossejat tenia per objectiu... Quin objectiu tenia? És a dir, perquè ara els restaurants estan al darrere, però en aquella època a pocs restaurants trobaves que et fessin un arrossejat. A cap?
A cap. L'objectiu era donar a conèixer l'arrossejat, perquè ara inclús a Cambrils, a Tarragona i tot això es fa també, eh? Sí, sí.
I es portaven cares conegudes, no?
Pues sí. Jo, llavors, portava, quan feia això de l'arrossejat, Merino, que estava aquí de metge, Xavier Cugat,
Xavier Cugat, el músic, sí, sí.
Després qui més va vindre, no me'n recordo.
Alguns jugadors del Barça.
Això mateix, sí. Pues donaven una miqueta de salsa a la diada, eh? Sí, sí.
És a dir que mestre d'aixa i a ratos polític aficionat.
Home, sí, claro. Per cert que perdies molt de temps i emprenyava molt això. Per sí, la feina que feia.
Per la feina. Que per cert, també és veritat que quan en el tema del turisme a la família també vau tenir algun negociet, no? D'estes de souvenirs i tal, Ricardo, allà a la vora de la mar.
Ah, sí, bueno, a Llarga van posar una tendeta allí, però no de souvenirs, d'efectes de pesca.
D'efectes de pesca. Però més que res per la part recreativa o també per la part professional?
No, per les dues coses, sí, sí, sí. A les dues coses. Sí, però a la Llarga, pues, estava allí, estava la meva dona, llogàvem una xiqueta i se va posar malalt els familiars i la dona va dir que de cuidar els familiars i al final dic, va, vaig a plegar-ho perquè això no... Si has de pagar per a servir, no rendia.
És a dir, que allí es podia trobar des d'una canya hasta el cuc per a posar.
Sí, claro, claro. Cada dia, no, cada setmana ens portàvem cuc. Espera. Me'n recordo que bé que si hi havia llavors afició a pescar, que de la punta del moll hasta la primera andana de les barques, tot eren canyes pescant. Ja no ho veus a ningú.
Bueno, no ho sé si perquè no hi ha afició, perquè ho han prohibit, o perquè necessites llicència per a tot avui en dia.
I ja, una cosa de totes. Sí, sí,
sí, sí. Doncs Ricardo, no sé si tens alguna cosa més a explicar-nos, però a nosaltres ens ha agradat moltíssim fer la xerrada amb tu i recordar tot això.
Doncs pues molt bé, a mi també, home. Això és bonic, perquè no es perdi una miqueta l'ofici.
Oficis que es perden, però no, el que no s'ha de perdre és el record, no?
Ah, claro.
I s'ha de deixar constància del que hi ha.
Pues molt bé.
Ricardo, escolta, gràcies per vindre i en tot cas aquí mos queda constància d'est ofici que va ser important a la Cala, que va ser un ofici que van... hi havia diferents famílies... Bueno, és a dir, la família vostra després se va bifurcar, però hi havia més gent que es dedicava a aquest ofici, no, Ricardo?
Sí, home, tant. Hi havia Ramon, que era fill de la tia Tecla, i després la Peixó també es va posar pel seu compte, i hi havia més. Bueno, hi havia el que eren caldebans de la Cala, com deia Moreneta, i hi havia més, després hi havia...
Després més cam aquí ja està Tomassin, no?
Bueno, Tomassin ja era de la família nostra,
la família, pràcticament.
I després ja havia que quan va plegar Mestre Moreneta es va posar, com se dia que treballava Moreneta, aquest xicot. Bueno, un altre xicot també es va establir pel seu compte, i bueno, i de llavors ja va anar de baixa tot, i aquí s'ha acabat.
Doncs Ricardo Casaninolla, escolta, mestre d'aixa, perquè un que és mestre d'aixa ho és hasta el final.
Suposo.
Ara no en actiu, però hem recordat l'ofici, l'activitat i fins i tot alguna anècdota. Ricardo, moltes gràcies.
De res, agraït.